L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que fugen de mi a la llum d'un llumí i nicotina.
No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no-res.
I pel meu got amb el polze, les 12. L'absenta i jo compartim llargues nits sentint ferits que no viu el poema.
Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el racer en aquesta copa.
I l'absenta i jo som dos erudits.
Com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Àngel.
Bon dia, senyor Ramon. Com ho tenim, això? Què mos destapar avui l'absenta?
Pues mira, avui tenim en una noia que escriu, és periodista, i em sembla que no podem començar l'any de millor manera.
Vinga, doncs som-hi.
Marina Pallàs, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda a l'absenta, Marina.
Moltes gràcies per convidar-me i molt bon any.
I ara estem molt contents de tindre tant naltros, perquè t'agrada molt llegir. T'agrada llegir, t'agrada Bruce Springsteen, viatjar, Francis Scott Fitzgerald... A veure, t'agraden un munt de coses.
M'agraden moltes coses.
Lo bon vi...
A veure, tu ets un tresor. I a més, escrius.
Sí, bueno, faig el que puc, però sí, podem dir que sí.
Home, escriu i escriu bé, perquè què et sembla si la presentem als oients?
Va, vinga, com de humana.
Doncs la Marina és periodista i també té un postgrau en periodisme literari de la Universitat Autònoma de Barcelona, però és que a més ha escrit conjuntament amb altres autors un parell de llibres, Ritmos para el Paraíso, i un segle de premsa tortosina, que després ja entrarem en matèria, bueno. Però és que a més tinc un grapadet de premis, segon premi de periodisme literari del màster en comunicació, periodisme i humanitats de la UAB, amb l'editorial base pel reportatge novel·lat Ombres de Hierro, sí? 26è premi Enric Ballarri pel treball Un segle de premsa tortosina, guanyadora del concurs Les crítiques de los lectores de Babelia del País, finalista al segon concurs de microrelats de l'editorial Letra de Palo, finalista del 32è Premi Antoni de Bofarull de narrativa breu, convocat per Òmnium Baixcamp, setè Premi Llibres Ebrencs de Relats Curts 2011, primer Premi Joves Periodistes de les Terres de l'Ebre 2009 al millor document periodístic, quart Premi Llibres Ebrencs de Relats Curts 2008, primer premi categoria entre 16 i 20 anys, i ara, abans de festes, doncs la Marina, primera guanyadora de la segona edició del Premi de Periodisme Jove, Joan Marc Salvat, i aquí destaquen que, a més de la quantitat econòmica, bàsicament la van guardonar per la seva trajectòria, però sobretot, molt important, per la seva projecció de futur. Marina.
És tot correcte, el que has dit.
Sí, t'hem estudiat. T'hem investigat.
No mos hem deixat res, veu, Àngel?
Jo crec que no.
T'has hagut quedar sense...
Sí.
Bueno, i com se fa tot això? Com se fa tot això per a tindre tant de reconeixement sent tan jove?
Bueno, però això també és una qüestió de... Jo sempre dic que és una qüestió de circumstàncies, de trobar el moment, de no sé, d'estar a l'aguait dels premis que es convoquen o si algú t'anima, no, a participar, pues prendre valor i fer-ho perquè tot és possible i de tant en tant pues te poden premiar, no? Efectivament, com m'ha passat pues, en diverses ocasions a la vida, jo pensava que no, i mai se sap. O sigui, que jo soc partidària sempre pues, d'animar la gent a participar, perquè, bueno, no hi ha el temps, encara que sigui un típic i tòpic, però que, bueno, és important, jo crec, participar, i després, pues, per això, que moltes vegades un no es valora ell mateix, i al final pues, la gent acaba dient, no, escolta, és que estava molt bé el teu treball, o bueno, o els altres estaven pitjor, jo què sé. Mm. Però simplement jo crec que és molt important participar i animar-se.
Escrius més o llegis més? Perquè com a periodista has de llegir molt. És que, sí, perquè és que hi ha alguns autors que ens diuen que llegen poc, i això a mi me sobta bastant.
Sí. Ah. Jo, clar, passa que al ser periodista, no, hi ha persones que són escriptors i el seu dia a dia o la seva feina, no, la seva feina, el seu ofici, és dedicada a una altra cosa. Aleshores, quan acaben aquest ofici és que es fiquen a escriure. En el meu cas, clar, en el meu cas com en molts altres, naturalment, jo soc periodista, aleshores em passo el dia llegint i escrivint. Però la qual cosa passa que a vegades arribo a casa al vespre, a la nit, tan cansada de passar-me el dia llegint i escrivint que no llegeixo o escric tant com m'agradaria. Però bueno, sí que ho intento, d'acord? Intento llegir tot el que puc i naturalment hi ha setmanes que tinc moltíssima feina i que estic molt cansada i que aleshores pues, no em ve de gust, vull dir, això s'ha de reconèixer, però sí que intento llegir ni que sigui, pues, no sé, un llibre, una novel·la al mes, una cosa així, ni que sigui, intento fer-ho. I després d'escriure ja és una cosa una mica més residual, potser, o escriure creativament, em refereixo.
Sí.
No escriure reportatges i tal, que ja és una cosa més de la meva feina.
Clar,
Escriure d'una forma més creativa i tal, ja sí que ho relego simplement al moment que estic una mica més inspirada o el que sigui. I, bueno, sí que escric un diari personal, això sí, des dels 13 o 14 anys, i això sí que ho he mantingut.
Clar, perquè tu ara estàs treballant al Diari de Tarragona, no? O sigui, que
sí,
toca escriure per feina.
Jo sóc redactora del Diari de Tarragona actualment, ja fa un temps, vaig començar col·laborant i ara sóc redactora. Aleshores, escric cada dia i alguns caps de setmana també treballo, o sigui que cada dia del que passa a l'actualitat, tant sigui de notícies sobre política, salut, educació, societat o successos, el que sigui aquell dia que passe, a les Terres de l'Ebre jo miro d'estar a la White, des del diari, i ho treballem des d'allí, de la secció de les Terres de l'Ebre.
Clar, i llavors escrivint per obligació trobes que després escriure per devoció ha de ser...
Clar, ja, costa una mica més.
T'ha de vindre de gust, penso. Diguéssim.
Com?
Que t'ha de vindre més de gust, no?
Clar, és una cosa una mica més també inspiracional, no? Vull dir, quan portes tot el dia escrivint o llegint, o també és una feina pues, molt intel·lectual, no? Jo acostumo a dir, que potser és una bajanada, però acostumo a dir que si jo fos cartera, peixatera, jo de veritat que penso que arribaria als vespres i escriuria més, només pel simple fet de que no m'hauria passat tot el dia fent-ho, no? Encara que fossin coses molt diferents.
Sí.
Evidentment. Això és com aquell que és metge, no? Quan arriba a casa li diuen, mira que em fa mal el braç, la dona, i li diu, hauries d'anar al metge a mirar-te-ho.
No em maregies. Fas ràdio encara, Marina?
No sé que és diferent, però crec que sí, que passa una mica això.
Dic, fas ràdio encara?
Dis-me?
Si fas ràdio encara.
Sí, correcte, que dirigeixo un programa de ràdio, a Ràdio Tortosa, i des de fa, aquesta és la cinquena temporada, es diu La migdiada d'Orió, la faig juntament amb Toni Banyó, i aleshores tracta de literatura i de música, perquè, bueno, com heu vist, a mi Bruce Springsteen m'encanta, però també m'agraden molts d'altres, i acostumem a... Bueno, la idea del programa és agafar un llibre, acostumen a ser novel·les, tot i que també conjunts de relats, per exemple, i aleshores jo escollo un llibre que m'ha llegit o que normalment m'ha agradat, però també ne fico de llibres que no m'han apassionat tant, però que he llegit, i aleshores Toni li busca una música que li siga dient, no?, en aquella lectura, ja sigui per ritme, per temàtica, que pugui acompanyar el disco, no?, una novel·la i un disco. I, bueno, això tracta el programa, sí, ho fem ja des de fa 5 anys.
No, ah, està molt bé, la idea és bona.
Però que aneu comentant el llibre o representa que, o llegiu fragments o una mica tot?
Sí, funciona que jo llegeixo un fragment del llibre, escullo 5 fragments en concret, paràgrafs o petits fragments en tot cas, i aleshores ho alterno en petites explicacions meues. Faig un paràgraf de lectura, un paràgraf d'explicació del llibre, de què explica, de què tracta, qui és el seu autor i per què m'ha agradat o com és aquesta lectura. I després tot això va intercalat entre, de fondo sempre se sent la música que ha escollit Toni, en tot el programa se sent de fons este disco, i aleshores també es va intervenint entre intervenció meva, intervenció d'ell, o sigui, ens anem intercanviant, diguéssim, el tor, i ell també va explicant aquell disco i aquell música en concret, i, bueno, Toni sap moltíssim de música i de literatura, i la veritat és que els dos som molt fans de llegir i d'escoltar música.
Molt bé, és algo que ajuda molt.
Sí. Molt, molt, ens agrada moltíssim.
I als mitjans online també fas alguna coseta encara o no? O ja ho has deixat?
He col·laborat, actualment no estic col·laborant ara, estic centrada més en el diari de Tarragona, però sí que he col·laborat en alguns altres llocs, parlant pues, de currículum, pues, bueno, sí que he col·laborat a Mitjà Surt de Casa, per exemple, que potser el coneixeu, és bastant conegut. Al Mitjà Surt de Casa, pues, en algunes temporades he fet reportatges, entrevistes, també per tastar una mica els mitjans digitals, no?
Sí,
que també... Així tocar una mica tot.
Sí, sí. Home, has tocat, hem vist que has tocat amb esta veueta que tens, tan bonica, has fet una audioguia, no?, de turisme.
Fins i tot una audioguia, fa molts anys d'això, sí, sí, però Turisme Batea com que, bueno, buscàvem algú amb una mica d'experiència per a la ràdio, ja et dic que no molta, perquè jo no tinc una veu especialment bonica, però bueno, vam buscar algú que tingués una miqueta de dicció, de pràctica, no?, o que pogués vocalitzar i tal, i aleshores, pues sí, vaig prestar la meva veu per a... l'audioguia de Turisme Batea, en concret, imagina't.
A ningú li agrada la seva veu, això ja es pot passar.
Sí, sí.
A veure,
tal qual, això és així.
Sí. No cal entrar-hi, t'ho dic jo, perquè és que és tal qual. A veure, va, parlem dels teus llibres. Ritmos para el paraíso. I otros relatos de periodismo literario, diu.
Sí,
a veure, va, parlem-nos del llibre.
Bueno, jo sempre intento explicar que estos dos llibres, jo sempre soc coautora, d'acord?
Sí.
En cap cas, jo soc l'única autora dels dos volums que ho has esmentat.
Sí.
Jo sempre dic que soc coautora i que són resultat d'un premi, d'acord? És a dir, que igual si ja aquell premi no s'hagués convocat, no? Això que dèiem al principi de la importància de participar, que igual estos llibres no estarien en físic ara mateix, no haguessin sigut publicats. Els dos són resultat d'un premi i en els dos és la feina també d'algú més. En el cas de Ritmos para el Paraíso i altres relatos de periodisme literari, com bé heu comentat al principi, és un premi de periodisme literari que organitzava la Universitat Autònoma i l'editorial Base. Aleshores, jo en finalitzar el postgrau de periodisme literari se'ns demanava fer un reportatge novel·lat. I este premi en qüestió, els professors ens van animar a participar en acabar el curs, demanaven reportatges novel·lats, no molt llargs, és a dir, són unes 80 pàgines màxim, però sí que fos pues, un reportatge, és a dir, un fet real, uns personatges reals, una història 100% real, però explicada d'una forma que recordés pues, una novel·la, no? Amb capítols, amb recursos literaris, amb un estil que acostuma a recordar la novel·la. D'això es tracta un reportatge novel·lat. Vaig participar i va resultar guanyador juntament en dos reportatges més. un dels quals el nom de Ritmos per al Paraíso és un dels reportatges guanyadors. El meu es diu Hombres de Hierro i està inclòs a, és el segon. Hi ha tres reportatges, el meu és el segon. I bueno, el meu original era en castellà, en català, i el vaig haver de traduir per qüestions editorials, s'havien d'incloure els tres reportatges en un sol idioma i aleshores el vaig haver de traduir.
I diu que va de col·leccionistes de material bèl·lic de la Batalla de l'Ebre?
Sí, correcte.
I com t'ho corrigeix això?
Bueno, com pues, us ho corrigeix? Perquè sí, sou tres, fem més ment de les altres autores. Lucía
sí,
Maina i Amàlia Torres.
Però este és específic d'ella?
Sí.
Este. Sí. Correcte. Són tres completament independents que tracten temàtiques molt diferents. El de les altres dues autores, que són de l'Argentina i de Xile, són dos noies d'Argentina i de Xile, un tracta sobre una persona que va ser tancada 9 anys a la presó i era innocent. La va entrevistar, va estar a Madrid amb ell, bueno, tot un seguit també és interessantíssim, i l'altre tracta de la comunitat africana a Barcelona. El meu reportatge novel·lat, com has dit, tracta sobre els col·leccionistes de material bèl·lic que hi ha de la Batalla de l'Ebre actualment. Este tema, en realitat, vaig estar parlant amb el meu tutor del treball de final de grau de la carrera. És a dir, que jo vaig rescatar el tema. Esta idea la vaig utilitzar en primer lloc al meu treball de final de periodisme i vaig fer un reportatge més normal, diguéssim, més al que estem habituats, no?
Sí.
I després, un any més tard, en feste postgrau, els meus tutors me van dir: este tema està superbé, potser pots rescatar, tornar a entrevistar els col·leccionistes, tornar a quedar amb ells, reprendre la investigació i fer una segona versió novel·lada. Aleshores va ser és esta la no? Tota la història del reportatge. I això són uns homes de la Terra Alta, ho vaig acotar a la Terra Alta, que van amb un detector de metalls amb el seu temps lliure buscant restes de material bèl·lic dels soldats, granades, projectils, bales, cascos, objectes personals dels soldats de la Batalla de l'Ebre. Allí on van haver batalles o combats, ells van a buscar aquestes restes, se les emporten cap a casa i tenen una gran col·lecció als almacens, als garatges de casa seua, no? Vaig entrevistar aquestes persones, em van explicar per què ho fan, no? Que hi ha darrere de totes aquelles peces, bueno, tenen tota una història, no?, cada objecte, i aleshores és una mica una reflexió que va una mica més enllà de la Batalla de l'Ebre en si, i és una cosa pues, que em vinculava al present, no?, perquè és avui en dia aquests col·leccionistes que ho fan ara.
Sí, i bueno, i d'alguna manera també al lector, a l'interessat amb la història, no?, també li és molt més fàcil llegir-ho tipus novel·la que no pas...
Sí,
esta és una de les virtuts, no?, del periodisme literari o de les, bueno, dels reportatges novel·lats, que es fa també molt distret. Clar, jo introdueixo uns personatges, vaig a buscar ferro, ells li diuen així, a buscar ferro, i és una de la trama principal, un dels fils argumentals, és el dia que jo faig una sortida a buscar ferro amb un d'ells, i a partir d'aquí es va pues, desentramant tot, i també és el que jo veig, el que jo sento, aleshores pues, es fa més distret, és molt més precís, molt més adjectivat, i després naturalment també hi ha un context històric superimportant.
Clar, evidentment. Però i a tu t'agraden les armes especialment o no?
No, que va. Jo a molta gent, clar, se sorprèn de veure'm a mi i de dir: però tu com se t'ocorre este tema de bales, de projectils, de bombes? Jo simplement tenia curiositat per fer un tema de la Batalla de l'Ebre perquè, bueno, va ser un aspecte supertràgic, superfort, que ha passat aquí al costat de casa nostra. Aleshores, tenia certa inquietud respecte a este tema, però després alhora tampoc volia fer un altre reportatge històric, no?, que expliqués pues, d'una manera documentalista o acadèmica què va ser la Batalla de l'Ebre a nivell històric, sinó que volia històries humanes, que me lliguessin al present i que fos una conseqüència de la batalla de l'Ebre, no? I no la batalla de l'Ebre en si. Aleshores, aquesta història em va fascinar perquè jo n'havia sentit a parlar, però sempre havia quedat com relegada a un breu al diari, no? Jo mateixa he escrit després este breu al diari de Tarragona de greu un home en articular un artefacte de la Guerra Civil. Sempre es quedava així amb este breu i potser faltava una mica més d'explicar per què ho fan, per què ho col·leccionen, com ho fan, què senten, no? I per què, el perquè d'este col·leccionisme.
Clar. És que allí surten, trobem peces que realment encara tenen la pólvora
i tant.
Sí, que són perilloses, efectivament. Sí, encara estan vives per dins.
Sí.
De fet, ja feina, ja tenen els artificis, una de les
feines
que tenen més sovint els artificis de la Guàrdia Civil i ara dels Mossos, no?
Són, explotar, quan se troben d'això, les fan explotar.
Sí, perquè aquí a la Cala també hem vingut alguna vegada, que s'ha trobat alguna peça d'estes.
Sí, per tot el territori, no fa falta anar-se'n a la Terra Alta, simplement vaig acotar-ho geogràficament. Per un
sí, no, clar, aquí el poble mateix va estar acampat el campesino, vull dir que no cal anar-se'n més a lluny. Mos han menjat lo temps.
Marina, xerrant, bueno, tu ja saps com és tot això, mos han menjat tot lo temps, ja s'ha acabat.
Volíem parlar de l'altre llibre, però és que ja estem fora de temps.
No passa res, cap temps. Problema.
Mira, un altre dia vens.
Sí.
Un altre dia vinc aquí, que tinc moltes ganes de conèixer-vos en persona.
Molt bé. Pues mira, millor ocasió no la tindrem, doncs. Quedem així. Un altre dia parlem de l'altre llibre. L'altre llibre que es diu Un segle de premsa tortosina i és un repàs per les capçaleres de...
Sí. Molt bé. Ja ho has resumit bé.
Sí.
Esperem que t'hagin portat força coses los Reis.
Moltes.
Salut i absenta.
Bueno, pues bon dia, que tingueu bon dia. Adeu i moltíssimes gràcies per convidar-me.
Ramon, quina frase mos portes avui?
Pues mira, et porto una frase de Jean-Jacques Rousseau que diu que la paciència és amarga però que els seus fruits són dolços.
És veritat.
Doncs tingueu paciència.
És veritat. Sobretot en altres. Salut i absenta.
Salut i absenta.